And then I saw her face. And I'm a believer. Molt bona tarda, què tal? Salutacions d'un servidor, Jonathan Marín. Passen 35 segons de 2:45 de la tarda a l'edició migdia d'avui dijous. Parlarem de la final de la Lliga Catalana Infantil i Juvenil de Futbol Sala per a persones amb lesió cerebral que es farà al Complex Esportiu Municipal Julio Méndez aquest diumenge. En uns moments parlarem amb una de les persones membres d'aquest ens esportiu. I avui dijous toca la secció de l'hemeroteca d'en Manolo Gol, el protagonista, el pretenc i exjugador de bàsquet Mansuet Camps, que va passar per les files del Futbol Club Barcelona durant els anys 70. Com sempre, abans de començar, ja sabeu que ens podeu seguir a través de les nostres xarxes socials, a l'Instagram, al Facebook i a la xarxa X. I ens podeu escoltar en directe des del web del Prat.radio i a la 91.6 de la FM. A la part tècnica m'acompanya el Sergio Villar. Per tant, comencem. Benvinguts i benvingudes. Arrenca el Prat Esports.
Escoltes el Prat Esports. This is number one champion sound. Yeah, Estelle, we about to get down. Who the hottest in the world right now? Just touched down in London town. Bet they give me a pound. Tell them put the money in my hand right now. Got a promoter, we need more seats. We just sold out all the floor seats. Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. I really want to come pick you with you.
Arrenquem el programa i comencem mirant el cap de setmana perquè el Complex Esportiu Municipal Julio Méndez acull aquest diumenge a partir de les 10 del matí la final de la Lliga Catalana Infantil i Juvenil de Futbol Sala per a persones amb lesió cerebral. Aquesta cita és organitzada per la Federació Esportiva Catalana de Persones amb Lesió Cerebral i un dels membres que forma part d'aquest ens esportiu és en Pol Aguilar, que ja el tenim via telefònica. Bona tarda, Pol, i benvingut al Prat Esports.
Hola, bones, què tal?
Com van els darrers preparatius?
Bé, la veritat que estem molt contents amb com està anant aquest any la Lliga Infantil i Juvenil, perquè, bueno, al final és un... la lesió cerebral és un tipus de discapacitat molt concreta i que en el cas del futbol, que són jugadors que tenen autonomia per córrer, doncs no hi ha una quantitat de nens i nenes igual que hi ha en el futbol convencional. I bé, a poc a poc estem tenint a més jugadors i contents de com estan.
Perquè, Pol, quins són els beneficis per a la salut de no només la pràctica esportiva, sinó també el de poder competir?
Doncs sí, és com dius tu, no només és l'autonomia que poden guanyar el fet de fer esport, que això és una cosa que al final és bo per tots els nens i nenes que fan esport. A més, en aquest cas també se suma el fet de que pues, molts d'ells potser no tindrien un espai en un equip de futbol convencional, per exemple. De fet, hi ha nens que els hi passa que els hi diuen que pues, no tenen el seu lloc i tal, i en canvi aquí doncs tots tenen el seu lloc, i això és important.
Tornant novament a la jornada, aquesta com serà?
Doncs la competició està dividida en categoria infantil i juvenil segons edat, que està clar que no podem fer el mateix nivell de categories que el futbol convencional, però més o menys segons l'edat dels jugadors doncs dividim. I sí que és cert que en aquesta última jornada tenim dos partits que són de la categoria juvenil i un que és de la categoria infantil.
I com arriben aquestes finals? Hi ha molta cosa en joc, o sigui, està la cosa molt igualada per la part alta?
Doncs justament a la categoria juvenil està bastant decidida, però la categoria infantil, que queda un partit, la veritat és que està interessant perquè els equips arriben amb només un punt de diferència i segons com quedi aquell partit pot guanyar qualsevol dels tres equips. O sigui que està emocionant també pels nens que estan fent una competició molt, molt entretinguda.
I quin ha estat el motiu de la tria de la nostra ciutat com a seu per a la disputa d'aquest tram final de la Lliga Catalana?
Sí, doncs nosaltres el que fem normalment, perquè els equips normalment són clubs que no tenen una instal·lació com a tal, o que els hi costa molt poder tenir una instal·lació on jugar de locals. A més, se li suma que alguns dels equips entrenen en camp de futbol de gespa, i en aquest cas la competició és de futbol sala. Aleshores es complica més. I sempre doncs tenim bona relació amb diverses localitats que doncs cedeixen els seus equipaments, com en aquest cas el Prat, amb el centre municipal de Julio Méndez, i encantats de poder ser-hi perquè sempre, bueno, moltes vegades doncs això és complicat, a diferència del futbol convencional, no, que sol jugar cada equip amb el seu camp, la seva instal·lació. Doncs aquí nosaltres doncs busquem aquells municipis que doncs estan disposats a col·laborar amb això.
Pol, com sorgeix, on neix la idea de posar en marxa aquesta competició? Des de quan s'està fent?
Doncs són bastants anys ja, perquè la lliga de nens i joves, diguem-ne, diria que es fa des de fa uns 10 anys aproximadament, però sí que el futbol es fa des de fa més temps, i la veritat que Catalunya és una de les zones on més es potencia el tema del futbol base a nivell de futbol de la Gespa Cerebral, perquè després el que és la resta d'Espanya sí que és cert que hi ha unes competicions que són estatals, però a nivell autonòmic és l'única zona on hi ha una competició que és exclusivament pels més joves.
I l'última pregunta, més o menys, quants equips habituen a formar aquestes lligues?
Actualment tenim tres equips a la infantil i tres a la juvenil. Són sis, tot i que dos d'ells, que són el Badones i el Disport, tenen equip a les dues categories. I bé, això segons la generació, l'època que hi ha, a vegades hi ha hagut menys equips, a vegades més, va canviant segons el nombre de gent també. Però sí que és cert que, bueno, doncs a poc a poc anem tenint a més nens que s'animen a provar des de més aviat, diguem.
Doncs Pol, gràcies per entrar una estoneta aquí al programa i que vagi molt bé la jornada de diumenge.
Molt bé, un plaer. American boy.
El nostre protagonista d'avui és en Mansuet Camps, una de les grans figures del bàsquet potable. Durant els anys 70 va jugar a les files del Futbol Club Barcelona i, vestint aquesta samarreta, va passar la història de l'entitat per un fet en concret: fica la primera cistella oficial en el primer any de vida del Palau Blaugrana. A més, va ser en un partit de Lliga contra el Madrid. Nascut al Prat l'any 1951, va fer les seves primeres passes en el món del bàsquet al pati de la seva escola i avui volem repassar amb ell la seva trajectòria esportiva, una carrera esportiva que per culpa de les lesions es va veure acabada abans d'hora. Tot plegat ho tractarem, com sempre, de la mà d'en Manolo Gol. Bona tarda, Manolo.
Hola, bona tarda, Jonathan.
Ja vens amb reculls, fotografies
sí,
i tot, no?
Sí, estaba buscando un poco en la hemeroteca cosas sobre Mansuet y bueno, han salido bastantes.
Mansuet Camps, bona tarda i benvingut al Prat Esports.
Bona tarda.
Com et tracta la vida?
Doncs bé, no em puc queixar.
T'he de preguntar per el nom de Mansuet. Jo no l'havies sentit mai, aquest nom.
Bueno, de fet, el meu pare es deia Mansuet i per això me'l van posar a mi. No és un nom que sigui gaire conegut. De fet, pels voltants de Collbató i tal, vull dir, hi ha una escola Mansuet, hi ha les coves del Salnitri, que també se'ls deien les coves de Mansuet. Però originàriament en castellà és Mansueto i és d'origen italià. Però la veritat és que quan li van posar el meu pare, que fa moltíssims anys, vull dir, no sé de on van treure o de posar-li aquest nom, no? I bueno, va ser la tradició de tenir el primer fill, pues, posar-li Mansuet.
Has arribat a conèixer alguna persona també amb el teu mateix nom?
Doncs n'hi he arribat a conèixer tres de cop. Ah. Sí, l'avi, el pare i el fill.
Però d'una tacada, eh?
D'una tacada, però cap més. És més, sempre havia fet la broma de dir si algú no s'estranya del nom, li invito una botella de cava. I de fet, li vaig pagar una botella de cava a aquesta família i una altra al capellà que em va casar. Perquè quan li vaig dir el nom, jo estava acostumat ja a deletrejar el nom, perquè la gent el tenies que repetir, no? I ell va dir, diu, no serà tan estrany. I dic, pues vinga, Mansuet. I diu, tu celebres 5 vegades el teu sant durant l'any. I dic, pues mira, bona notícia.
Ostres.
I en el santoral surt. Sí, sí.
Ara parlarem dels teus inicis, de la teva trajectòria, però anem amb aquest fet que dèiem ara a la portada, no? Vas anotar la primera cistella oficial de la història del Palau Blaugrana. Aquesta va ser el 31 d'octubre del 1971 en un partit de Lliga contra el Madrid. Com va ser? Com recordes aquella cistella?
Bueno, la recordo pues com si fos ahir. De fet, fa uns mesos també van fer una entrevista a La Vanguardia i també commemorant l'anècdota aquesta, però bé, no deixa de ser una cistella més. Bé, l'important és que es va guanyar el partit i que en aquells temps guanyant el Real Madrid pues era bastant improbable.
El Madrid en aquella època no perdia molt, no?
No, però a més vull dir, el sistema de competició també era una lliga a doble volta, vull dir que aunque perdessin un partit quedaven campions igual, perquè els altres en perdien més d'un.
A més, he vist que vas anotar 15 punts, o sigui que no va ser només aquesta cistella.
No, clar, sí, sí. No, i a més el resultat va ser molt ajustat, em sembla que va ser un 60-57, això ho recordo, vull dir, com si fos ahir.
Sí. Això no sé si ja ho tens aquí, no?, el retall de premsa, Manolo.
Aquí está la victoria del Barça sobre el Madrid. Empezasteis muy bien la liga porque en las 5 primeras jornadas ganasteis los 5 partidos, este quinto contra el Madrid, y os pusisteis líderes.
Sí, sí, correcto.
Y sí, además había buenos jugadores tanto en el Barça como en el Madrid, que estaban los Emiliano, los Brabender, los Luik, etcétera, etcétera. Era un equipazo, ¿no?
Vicente Ramos, sobre todo. Sí.
Aquí, en una de las fotos, estás tú ahí peleando con Clifford Luik y con Paniagua, que era otro de los jugadores que destacaban en aquel Madrid. Fue una época muy bonita, ¿no?
Pues sí, yo creo que debido a mi juventud pues se recuerda más todavía. O sea, normalmente yo empecé a jugar en el primer equipo y tenía 17 años. Y bueno, para mí era una cosa extraordinaria. Pero es que además también jugaba con la tranquilidad como si estuviera jugando en el colegio, o sea que no había una presión, por decir, juego en el primer equipo del Barça, ¿no? Sí, entonces las cosas acostumbran a salir mejor cuando no hay esa presión.
¿Va ser conscient en aquell moment, i no sé si també a les hores o als dies següents, de fer aquella cistella?
Doncs no, la veritat és que no. Vull dir,
no li vas donar tant de valor com potser, no? Potser no, ara.
No, ara, vull dir, la gent ho ha comentat més, però vull dir, no deixava ser la primera cistella del partit i quedaven 40 minuts, vull dir que no representava... Si hagués sigut potser l'última cistella del partit i guanyàvem aquella
victòria,
cistella,
no?
Pues, potser hagués sigut més, no sé, més sonat.
Dèiem que vas començar a fer les teves primeres passes en el bàsquet al pati de l'escola.
Sí.
Com va ser aquest inici?
Bueno, jo de fet anava aquí a l'escola, al Josep de Calassanç, i teníem l'escola i uns edificis més enllà teníem el pati del col·legi, i allà hi havia dos cistelles de bàsquet i la gent jugava a bàsquet. Vull dir, no... potser si haguéssim jugat a futbol, doncs, en vez de cantar...
Tirava més al bàsquet que al futbol en aquell moment?
En aquell moment no, però vull dir, al col·legi sí. Vull dir, és com a Barcelona, que hi ha col·legis que estaven més enfocats, no sé, al handball, com era el Sant Miquel, o els Maristes de Sant Joan, Salla Bonanova, al bàsquet. Depenia una miqueta del col·legi d'on anaves. Sí. Això no vol dir que no hi haguessin companys que els agradés més el futbol que el bàsquet, però potser com que ja hi havia les dues cistelles i no hi havia porteries, doncs jugava a bàsquet.
En aquell moment eres dels millors del pati o hi havia algun altre que et feia competència?
Doncs, bueno, em sap greu dir-ho, però sí, no hi havia gaire competència, no. Potser també perquè jo vaig fer un, encara que no tingui gaire alçada, però vull dir, vaig fer un creixement molt ràpid i llavors, comparat amb altres companys, pot semblava que fos més gran d'edat o per l'alçada, no?
I del petit de l'escola ja una miqueta més seriós, no? Ja a jugar en entitats.
Bueno, llavors vaig començar a jugar aquí amb el Terlenca, jugàvem aquí al costat vostre, i un parell d'anys, i llavors vaig fitxar pel juvenil del Barça, i vam estar subcampions d'Espanya de juvenils, solament vam perdre un partit en tot l'any, i va ser a la final, precisament, i després l'any següent ja vaig fitxar pel primer equip.
Com arribes al Barça? Com t'arriba aquesta oferta?
Bueno, ens vam venir a buscar. Vam venir a buscar amb en Rafael Canillo, que era veí vostre, i a mi. Ens vam venir a buscar per anar al juvenil.
I en aquella època en el Barça, doncs, vas compartir vestuari amb jugadors històrics com Aito García Reneses o Manolo Flores, també.
Sí. L'Aito va venir de l'Estudiantes, i que va ser... Bueno, el Manolo va venir un parell d'anys més tard, però sí, i encara conservem l'amistat perquè ens anem veient amb els partits que juga el Barça al Palau, doncs sempre coincidim un moment o altre.
Manolo, d'aquella etapa formativa del nostre protagonista d'avui, quines dades tens?
Bueno, mira, yo tengo aquí encontrado una entrevista que le hizo el portavoz a él y a Canillo cuando se fueron a Lugo a disputar ese campeonato de España después de haber sido campeones de Cataluña. Canillo jugaba en el CB Prat, si mal no recuerdo, antes de fichar por el Barça.
Sí,
y tú la Terlenca, luego fichó el Barça los dos. Y aquí, pues, es ese campeonato que tú comentabas, de que perdisteis la final.
Sí, lo disputamos en Lugo. Había una competición de dos grupos, se clasificaban los dos primeros de cada grupo y entonces hacían los cruces de semifinales. Y curiosamente, en el grupo nuestro estaba Estudiantes, que le ganamos en la fase inicial. Y en cambio después en la final nos volvimos a encontrar con Estudiantes contra pronóstico, porque el favorito de la otra final era Canoe, y ahí nos ganaron. Sí. Pero había jugadores buenos que fueron todos internacionales, había los hermanos Estrada, estaba Goizueta, estaba César Pereira, o sea que fueron jugadores que después jugaron en Liga Nacional.
En la Terlenca tuviste como entrenador a otro destacado jugador pratense como era Santiago Navarro, ¿no?
Bueno, no lo tuve como entrenador, pero lo tuve como consejero. Y recuerdo una anécdota que se me quedó muy hondo en el corazón, que fue cuando yo tenía 14 años, Santiago me dijo, ¿quieres venir a entrenar? Y yo pensé que me decía, pues ir a tirar unos tiritos aquí en el Prat y tal. Y digo, ¿dónde? Y dice, en el Palacio de Deportes, en Barcelona. Y digo, ¿y con quién? Dice, con el equipo. Y digo, ¿qué equipo? Digo, el Barça. Y fui, y a los 14 años hice un primer entrenamiento con el primer equipo del Barça.
Ostras. Y después... En aquel momento tenías presión, una miqueta de...
Pues no, fíjate, la presión que tenía, que... ¿A qué hora quedamos? A las 6 de la tarde, vale. Y yo a las 4 de la tarde estaba frente al Palacio de Deportes, en la calle Lérida, que ahora ya... Y recuerdo que la persona que se cuidaba del mantenimiento del campo y tal, me vio ahí dando vueltas con una bolsa y al final me dice, chaval, ¿esperas a alguien? Digo, sí, el señor Navarro me ha dicho que venga. Y miro el reloj y digo, pero no vienen hasta las 6 y son las 5. Digo, no se preocupe, yo me espero.
O sea que ganas había, ¿eh?
Ganas había, pero 14 años.
También en esta entrevista dices que el resultado más abultado que habías tenido tú jugando a básquet fue un 138-15 y que tú metiste 65 puntos.
Sí, esto fue contra la Salle Condal y en su campo. Y hay una anécdota que con el partido de vuelta no se presentaron. No sé por qué.
Con esa diferencia de puntos era difícil que remontaran, ¿no?
Bueno, pero hay que jugarlos todos los partidos. Unas veces se gana, otras veces se pierde. Y lo importante es participar y disfrutar, sobre todo. Y bueno, en esa época se disfrutaba mucho.
Con todo esto, pues te llamó la selección española junior, donde disputaste algunos partidos, ¿no?
Sí, de hecho, después del campeonato juvenil, Antonio Díaz Miguel me convocó para la selección junior, que tenía que disputar el campeonato europeo en Vigo. Vinieron los descartes y no se me cogió. Y principalmente porque por la edad todavía me quedaba otro campeonato junior por disputar al cabo de 2 años, que ese sí que fue, y fue donde debuté, en Atenas.
En Grecia, que es una de las cunas del básquet.
Pues sí, es como una religión, sí, sí.
Ahora precisamente mañana arranca la Final Four, donde Valencia y Real Madrid, el Valencia, que en la época tuya no había equipo, ¿no? ¿O estaba muy abajo?
No, yo no recuerdo haber jugado nunca en Valencia, en mi época, ¿no? O sea, yo veo que será un partido, bueno, todos los partidos de Euroliga han sido muy competidos, y aquí en este caso le doy casi más oportunidades al Valencia que al Madrid, principalmente por las lesiones que han tenido el Madrid de Tavares y, o sea, de los pívots, ¿no? Yo creo que es un factor que puede ser determinante. Lo que pasa es que te lo juegas todo a un partido y siempre es incierto.
Mansuet, durant la teva etapa com a jugador, a banda doncs, de compartir vestuari amb jugadors històrics com Aito o Manolo Flores, també t'has pogut enfrontar equips rellevants com la Unió Soviètica Júnior de Belov, a la Itàlia de Marzorati i al Madrid, que deia també el Manolo, no, de Luigi Brander, Brandbender. De tots aquests jugadors, equips, quin és doncs, això, l'esportista que més et va impactar, ja sigui compartint vestuari o com a rival?
Bueno, jo diria que potser per la joventut, amb una concentració amb la selecció nacional, recordo que el primer dia per anar a entrenar vaig sentir el Brabender que deia "vamos a trabajar", i això em va impactar. O sigui, era un tio que era molt professional i bueno, nosaltres parlàvem d'entrenament i ell parlava de feina, no? De fer la feina ben feta.
Llàstima que doncs una lesió, no?, es va creuar en el teu camí. Va ser molt jove, tenies just 21 anys, si no m'equivoco.
Sí.
Com va ser?
Bueno, de fet, em vaig tenir una, en principi, més greu, que va ser cap als 18-19 anys, que em vaig trencar el tendó rotulià en un partit amb la selecció júnior, precisament. I després, posteriorment, em vaig recuperar, cosa que els metges se'n feien creus perquè em deien que potser no podria tornar a jugar, i als 6 mesos estava tornant a jugar. Però després, en un últim partit, va ser un últim partit de Lliga contra el Joventut, que vaig notar una estrabada al genoll, però com que ja s'acabava la temporada no em va passar res. L'endemà tenia el genoll inflat, però em van treure el líquid i res. Al cap d'un mes es va fer una concentració amb la selecció nacional i el primer dia d'entrenament bé, però el segon dia vaig començar a notar que hi havia una mica de derrame. Llavors em van dir que és que probablement seria el menisc, que s'hauria trencat un mes abans i que aquests trossos de menisc havien anat bellugant-se per llocs que no devien. A part operar de menisc, vaig fer la recuperació, tot anava molt bé, però la que tornava a agafar pista tornava a mica de derrame. Llavors em van dir que potser serien els lligaments, que hauríem de fixar una miqueta més aquest genoll i tal. Jo el que volia era jugar i doncs, cap al camp d'operacions. I va ser el mateix, la recuperació perfecta, però al tornar a agafar pista, doncs, derrame una altra vegada. Volien intentar una tercera operació, però jo ja vaig dir que prou. Vull dir que els donava les gràcies pels intents, però que no volia ja arriscar més, vull dir, sense cap garantia de cap mena, no?
Aquell moment, a l'hora de prendre aquesta decisió de dir fins aquí, amb 21 anys, havent jugat al primer equip del Barça amb una, doncs, semblava, no?, una molt bona trajectòria esportiva, no ha de ser fàcil dir ja està, no seguim.
No, no, fàcil no va ser gens, vull dir, és més, vull dir, el cop em va durar doncs, uns quants anys, vull dir que vaig estar sense anar a veure partits, perquè al començament sí que hi anava, però vull dir, trobaves aficionats que et recordaven quina mala sort que has tingut amb les lesions. I això l'únic que feia era doncs, fer més gran el trauma que jo portava, no? I després, al cap dels anys, doncs, ja vaig superar tot aquest tema i ja he tornat a anar, tinc un abonament al Palau i vaig tots els partits que puc i, bueno, i sempre trobes i fins i tot trobes gent que et recorda, que és curiós perquè han passat moltíssims anys, però...
Deies, no? Quan comentes, no? Que vas patir un desencant amb el bàsquet, què et va reconciliar? Com va ser aquesta tornada al dir, bueno, crec que ja el dol l'hem passat?
Bueno, el pas dels anys, vull dir, el tenir doncs, una situació ja professional, vull dir, feta, vull dir, l'acabar els estudis, que abans quan tenies que jugar doncs, anaves una miqueta endarrerit amb aquest tema, perquè o bé hi havia desplaçaments o hi havia concentracions i això prenia temps d'estudi, no? Vaig acabar els estudis, vaig començar a treballar i al cap d'uns anys, doncs, bueno, ja, la cosa, vull dir, crec que va quedar calmada.
I ja, ni que sigui de manera més molt amateur, has tornat a jugar a bàsquet?
No he tornat a jugar a bàsquet perquè ho vaig intentar en un partit amb l'empresa que treballava i bueno, vaig disfrutar com un camell perquè vaig fer una suada d'aquelles tremendes, però l'endemà tenia el genoll inflat i vaig dir, bueno, aquí no anem a buscar el que no tenim, ja en tenim prou. I ja no he tocat una pilota més.
A dia d'avui, si no jugues a bàsquet, evidentment, tens o notes conseqüències d'aquesta lesió?
Bueno, els canvis de temps, que acostumen a dir...
Saps abans que ningú, no?, si plourà o no.
Sí, normalment sí. I si, o si demà farà més calor que avui, també. Però no és una cosa preocupant. Vull dir que no és allò que m'impedeixi fer l'activitat diària que faig.
A dia d'avui penses en aquell moment que vas prendre aquesta decisió de dir fins aquí?
No, ja no. No
mai t'has...
No, ja no, perquè vull dir, han passat molts anys i lògicament vull dir, la vida ha anat per un altre cantó i no...
No et penedeix, no?, de la decisió que vas prendre en aquell moment.
No. A més, vull dir, hi havia una causa... Jo a vegades el que no entenia era jugadors que estaven físicament bé i que ho deixaven per un tema laboral o per un tema d'això. Llavors, això sí que no ho entenia jo, perquè deia, coi, aquests que poden jugar no juguen, i jo que voldria jugar no jugo. Però bueno, jo crec que està superat totalment.
La lesió que tenia o que vas patir en aquell moment, si fos ara amb aquests avenços, no?
Home,
jo... Creus que podries haver tornat?
Aviam, és aventurar-se a donar un diagnòstic d'aquest tipus, no? Però bé, lògicament la medicina, sobretot quirúrgica, ha avançat moltíssim. Els temps de recuperació són molt més ràpids i, bueno, qui sap, però bueno, però va ser en el seu moment i no és ara, no?
Mansuet, hemos hablado ya de Santiago Navarro, de Canillo. ¿Qué más jugadores platenses consideras tú los mejores de la historia del básquet aquí en nuestra ciudad?
Bueno, primero de todo Santiago Navarro, porque este llegó a ser olímpico en Roma, si no recuerdo mal, en el año 60. Y después estaba Pere Práxedes, que también llegó a jugar en el Barça, que creo que actualmente está en Andorra. Bueno, estuvo muy vinculado al equipo de Andorra. Y en principio, pues a nivel de primera línea, pues ahora no sabría decirte ninguno más.
¿El gusanillo d'entrenador t'ha picat alguna vegada?
No, mai, mai.
Per què?
Bueno, primer jo crec que has de tenir una vocació per ser entrenador. I a més és difícil portar un grup, i que funcioni. I també potser per l'edat que tenia jo en aquell moment. Vull dir, llavors, vull plantejar-me si volia ser entrenador al cap de 10 anys no tenia cap sentit. A més, ja t'he comentat abans de que quan va passar això doncs em vaig desvincular del bàsquet totalment. No, o sigui, procurava fugir del bàsquet.
Quant de temps vas estar amb aquest dol o desencantant del bàsquet?
Pues jo diria que uns 4 o 5 anys, tranquil·lament, sí, sí.
Manolo, abans de tancar, no sé si li vols fer alguna pregunta més al Mansuet.
Bueno, quería hablarle de Javier Añua, que fue el entrenador que tuvo él en el Barça, que imagino que tienes buenos recuerdos con él, ¿no?
Buenísimos, sí. Y tengo que lamentar su defunción el año pasado, pero fue para mí como un padre, ¿no? O sea, incluso veníamos muchas veces a comer aquí al Prat, me dio consejos que yo los aceptaba, pero vamos, con ojos cerrados. puede incluso por mi juventud, puede incluso porque yo no había tenido una figura paterna, porque mi padre se murió cuando yo tenía 5 años. Y ahí encontré, pues no diría un padre, pero un padre deportivo, sí.
Doncs ho hem de deixar aquí. Mansuet, gràcies per acceptar la invitació del Prat Ràdio i res, que tinguis doncs, un molt bon dia.
Gràcies a vosaltres, un plaer.
I Manolo, a tu, t'escoltem aquest cap de setmana amb el partit del Prat.
El sábado estaremos en Santa Margarida de Montbui.
I nosaltres, que ho hem de deixar aquí, ara tot seguit arriben els serveis informatius de la xarxa. Gràcies per escollir-nos cada dia i fins demà. Adeu.
Bon dia, són les dues.
Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
El govern aprovarà demà els pressupostos per enguany després de segellar un acord amb els comuns que en garanteix l'aprovació. Inclou 2.500 milions d'euros per habitatge, 1.300 pel pla de barris o com per